El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El Departament d'Educació ha presentat una estratègia d'impuls digital en matèria educativa que també vol fomentar les vocacions STEAM, és a dir, ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. En total s'invertiran 200 milions d'euros que provenen dels fons Next Generation i que es traduiran, entre d'altres, en els centres educatius que tindran a disposició un catàleg d'equipaments de robòtica i computació, així com de producció audiovisual. Tots els grups classe, per exemple, tindran un panell interactiu. En total seran 30.000 els que es faran arreu de Catalunya, repartiran. Ho abordem aquesta hora conversant amb el Joan Cuevas, sabadellenc, director general d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengua. Joan, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia,
molt
animat.
Bon dia, molt content de tenir-te aquí, molt contents. Podríem dir que això no és el que has estat treballant des que vas entrar al govern, és la culminació d'una feina feta de tots aquests mesos al capdavant d'aquesta direcció general?
Doncs la veritat és que amb aquest tema portem, sí, pràcticament 10-12 mesos treballant, no des del primer mes que vaig entrar, però sí, molts mesos treballant-hi.
Què hem d'entendre exactament? Perquè aquí hi ha les paraules, no? Que al final són paraules d'aquestes que les diem tant que no sabem què tenen al darrere, no? Però quan parlem de digitalització, d'estratègia per la digitalització, de què estem parlant?
Doncs bé, nosaltres, de fet, el Departament d'Educació va fer un primer repte, que era un repte més logístic, que era, diguem, arrel de la pandèmia, posar ordinadors per tot l'alumnat a partir de 5è de primària. Ara mateix hem repartit 390.000 ordinadors i amb els que estem repartint ara mateix arribarem a 440.000 ordinadors i ja quedarà una part de primer i segon d'ESO per acabar de repartir. Per tant, hi havia una part logística de posar ordinadors, això a partir de 5è de primària, i garantir una connexió d'alta qualitat a tots els centres educatius, que pràcticament ja tenim, a banda d'algun error o algun problema per temes de provisió, pràcticament tenim tots els centres educatius amb una alta connectivitat. I ara el repte que tenim és el pedagògic, i el pedagògic no només passa per ordinadors, sinó que passa per tecnologia que permeti posar l'educació en el centre i garantir experiències d'aprenentatge altament riques pels nostres fills i filles.
I tornem a ser en aquelles expressions, no? Posar l'educació al centre en l'àmbit tecnològic. Això què vol dir exactament? A què es tradueix en el dia a dia d'una aula?
Sí, aquí a mi m'agrada explicar dos elements importants. El primer és que apliquem aquestes tecnologies tal com ens diu la neurociència que aprenem els humans. Els humans aprenem quan tenim una experiència molt significativa i molt pràctica, aprenem quan connectem el que estem aprenent amb experiències reals o del nostre entorn o de la nostra família, per tant és molt important personalitzar en cada barri o en cada centre, que és el que es fa, aprenem compartint i treballant en equip, aprenem comunicant, que és el que estem aprenent. Per tant, és molt important que, per exemple, quan utilitzem els ordinadors, els utilitzem perquè el docent, no, ens situï un repte i nosaltres haguem de buscar en grups d'informació sobre aquella pregunta i l'anem construint, anem construint la solució entre tots. Això genera un aprenentatge molt consolidat en el cervell, no? O que, per exemple, quan estem utilitzant un robot, l'utilitzem per entomar el repte de com podem fer un hort que funcioni bé sense posar químics, i ho fem a través dels sensors. I llavors, a través dels sensors, busquem com els podem aplicar perquè realment produeixi bé aquest hort, no? Llavors, aquest és el primer factor de que s'integrin els processos d'aprenentatge que en diu la neurociència de com aprenem els humans. I l'altre factor molt important és situar-los alineats amb els reptes que té el país i que té el món. I per tant, els reptes que té el país i que té el món, que és d'eficiència energètica, que és d'emergència climàtica, que és de cuidar la democràcia, no, en moments que no són fàcils, que és d'entomar la gran diversitat que tenim i que continuarem tenint a les nostres societats. Doncs això va més i hem de poder utilitzar tot això per, no sé, per exemple, hi havia una escola que feia depuradores casolanes, no? Doncs, bueno, hem d'aprendre a depurar l'aigua perquè serà un recurs escàs en el futur que ve. I, per tant, que l'alumnat tingui aquestes capacitats és molt valuós.
Clar, en aquest sentit, segurament des d'una visió més demagògica, entrarem en detall més en el projecte, no? Però amb tota la... amb tot el soroll, permeti'm l'expressió, no?, que hi ha hagut en l'àmbit educatiu amb les protestes dels mestres, demanant més finançament, demanant millores a les aules. Com han rebut des dels sindicats d'educació aquesta pla que s'anunciava ahir amb aquests 200 milions d'euros? Creuen que és el camí que s'havia de seguir?
I jo aquí m'agradaria respondre a dos elements. El primer és que crec que hem de ser conscients que la comunitat educativa no està passant moments fàcils i és un fenomen global. A mi sempre m'agrada explicar que als Estats Units en 2-3 anys els hi han plegat un terç dels docents. És a dir, més enllà de que s'hagin pogut haver pres decisions més o menys afortunades a l'Estat o a Catalunya, tenim una situació complicada amb la comunitat educativa arreu del món. Els estudis que estan sortint sobre el tema el que acaben apuntant és que la societat està trobant-se amb reptes molt importants com els que deia, de la diversitat, de crisi de la democràcia, de l'emergència climàtica, i tothom gira la cara cap als centres educatius perquè sigui el centre educatiu el que busqui la solució. I això està tensionant molt, perquè llavors no deixem temps i espai als centres educatius perquè produeixin aprenentatges de qualitat, no? Per tant, hi ha un element que és dir, hem de fer una reflexió profunda del que està passant a la comunitat educativa i no tensionar més. El pla que hem presentat s'ha dissenyat amb més de 100 centres educatius i amb més de 200 centres precisament per fer-ho de tal manera que quan arribi als centres no torni a tensionar. I per tant hi ha una part de capacitació bàsica per tothom que ja estem aquest curs i ja pràcticament assolim, i l'any que ve el que fem és situar referents, acompanyar qui vulgui, donar opcions a qui vulgui, no s'obliga cap centre educatiu a res. Per tant, la manera en què ho hem dissenyat és aquesta, tenint en compte, respectant l'autonomia de centre i tenint en compte que no són moments fàcils.
Parlava al principi dels ordinadors, no? Va ser un gran debat a la pandèmia si estava arribant o no el material, si s'estava atenent suficient, no? Moltes vegades quan parlem amb les escoles diuen que es van sentir molt abandonades perquè no hi havia aquesta digitalització prèvia. Entenc que aquí estem treballant perquè si passa alguna cosa i hem de tornar a no poder la presencialitat, la virtualitat sigui una opció, o senzillament per entendre que el món d'internet, la digitalització, és una eina més per educar.
Sí, la part de para-xoc, si vingués algun altre episodi pandèmic, i la tenim coberta, però la part més rellevant dels ordinadors que estem posant és poder utilitzar els ordinadors fent que l'alumnat sàpiga autorregular i sàpiga utilitzar de la manera més intel·ligent possible aquests ordinadors. Ara bé, jo insistiria en aquesta part, que el que anunciem, la part grossa del que anunciem, va molt més enllà dels ordinadors i va d'això, va de que l'alumnat sàpiga programar una placa determinada, sàpiga programar un ordinador, o sàpiga fer un petit documental analitzant alguna situació d'actualitat, no? Perquè també posem molts elements de producció visual, càmeres, croma, microfonia. Sabem que les experiències de poder fer ràdio, per exemple, són una de les experiències que ajuda a generar aprenentatges que més perduren, no?, en l'alumnat. Per tant, havíem de poder posar aquest equipament a les aules.
Fa una setmana, crec que era, parlàvem amb la gent de la Fundació Bofill, no?, que ens posaven damunt la taula un estudi que deia que un de cada quatre alumnes de primària acaba la formació sense acabar d'entendre comprensió lectora, no? Al final, una qüestió que comentàvem, que va més enllà de provar o suspendre, sinó que va ja directament amb la vida, no?, futura. La digitalització és el camí també per millorar aquesta comprensió lectora, perquè a la tertúlia aquell dia sortia masses pantalles tenen, hem de tornar a tenir més llibres, hem de tornar a llegir més de l'altra manera i no estar tan pendents del mòbil, etc.
És una pregunta molt interessant. Ja, és a dir, els estudis que nosaltres hem revisat sobre com fer la digitalització, el que ens diuen és que si només poses màquines i ferros als centres educatius, els resultats educatius poden arribar a recular, fins i tot, i no avancen. Per tant, és molt important els sistemes educatius que han aconseguit millorar els resultats competencials, els resultats educatius, les mesures de PISA, diguem, no? Que PISA és qui ens mesura. El que ens diuen aquests estudis és, per poder impactar positivament en els resultats educatius, has d'acompanyar pedagògicament l'aterratge d'aquest equipament. I això és el que potenciem amb aquest pla, i ho potenciem no només entomant el repte des del Departament d'Educació, sinó posant les condicions perquè sigui el territori qui pugui fer això, i per això hi ha una convocatòria de subvencions grossa perquè ajuntaments, entitats i universitats i empreses cooperatives que tinguin experiència en el territori en aquest àmbit puguin potenciar les seves oportunitats cap als centres educatius, no? Un altre element important sobre la dada aquesta de que tenim una quarta part de l'alumnat amb problemes de comprensió, jo diria que tenim una quarta part d'alumnat amb problemes de comprensió, però és que s'ha anat millorant, és a dir, fa anys la situació era pitjor encara, no? I m'agrada ressaltar aquestes dades com la d'abandonament escolar. Estem ara mateix en uns nivells de 13-14% d'abandonament escolar. Hem d'arribar a l'objectiu del 10% que ens marca la Unió Europea, però és que estàvem a nivells del 20-25% fa 6 o 7 anys.
Aquí segurament la situació econòmica ajuda, no? Si no trobes feina, és més fàcil que segueixis estudiant.
Exactament. Aquest és un dels factors que a l'Estat espanyol marca molt el fet de que hi hagi moltes oportunitats de feina amb un salari raonable sense tenir estudis. Això és un dels efectes que ens marca. Però tenim un repte també de fer l'educació, diguem, més personalitzada o que pugui atendre millor la diferència. I aquí tenim encara un repte pel que fa a l'abandonament escolar. Però en tot cas, el que volia ressaltar és no caure en el fatalisme, l'estem molt malament, perquè llavors ens porta a conclusions o mesures que no són les que ens toquen, no?
Però sí que deixi'm que m'agafi una de les coses que deia l'estudi de la Fundació Bofill, que parlàvem, crec que era amb la Marta López, una de les seves responsables, i deia que al final, com en moltes altres coses en educació, es notava que les famílies que podien estar més al damunt i que ajudaven més a llegir, doncs això tenia una repercussió, no?, també en les criatures. En l'àmbit tecnològic també és important formar les famílies perquè puguin acompanyar aquesta formació de les criatures?
Sí, mira, em referiré a una dada que de fet la coneixeu, jo que la coneix tothom, que és la dels resultats competencials de Catalunya d'aquest estiu, que marcaven una forta caiguda en les competències matemàtiques i de llengües, especialment llengua anglesa. I no, això no està passant amb tothom, està passant especialment en centres d'entorns vulnerables i amb alumnat vulnerable. Això obliga que no pots fer mesures de política educativa de cafè per a tothom, igual per a tothom, sinó que les has de focalitzar molt. Però jo torno a fer la reflexió d'abans. L'últim estudi de l'impacte de la pandèmia, que també va sortir aquest estiu, dibuixa, s'analitzaven en aquest estudi 45 països, un impacte bestial en mates i llengües a tot el món, i precisament a l'Estat i a Catalunya, és, tot i que tenim un impacte bestial, era un dels països menys perjudicat per la situació. I aquí la conclusió és, primer, el gran impacte d'haver deixat les escoles tancades, això va tenir molt, molt impacte, i l'altre és el dèficit que tenim als sistemes educatius a l'hora de donar respostes ajustades en l'alumnat que té, per exemple, famílies que potser no tenen cap llibre a casa, no? I això sabem que, o sigui, el nombre de, així és, en política educativa és un dels indicadors mites, no? O sigui, l'indicador que més marca el resultat educatiu de l'alumnat en el seu futur és el nombre de llibres que els seus pares tenen a casa. Per tant, el que hem intentat fer és intentar acompanyar, o si no, suplir, que és el que fa, com ajuden els pares a acompanyar l'alumnat.
Clar, aquí hi ha l'altra part d'aquests 200 milions d'euros extres, en parlàvem al principi, també és aquesta foment de les vocacions, no sé si dir-li STEAM, suposo que els seus sigles en anglès es ho hem de pronunciar així, ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. Aquest punt també és clau, és a dir, que aquestes vocacions s'estinguin a tots els segments socials i també a tots els gèneres?
De fet, és una de les demandes, tant per diferents sectors que reclamen, diguem, justícia social pels vulnerables, com pels que reclamen igualtat de gènere. Penseu que en disciplines de l'àmbit de l'enginyeria, les tecnologies, les dones són com a molt 15, 20, 30% de l'alumnat, i necessitem molt més perfils de dones en aquestes professions. I després hi ha un tema de que el tipus de feines que venen, que són cada vegada menys rutinàries i cada vegada més específiques i de l'àmbit tecnològic i d'enginyeria, doncs tenim un gran dèficit com a país de professionals d'aquest tipus. De fet, a principis d'aquest any va haver una reclamació per part de diferents agents de l'àmbit empresarial i tecnològic de que, no sé si us recordareu, que en el currículum, que en aquell moment s'estava elaborant, hi hagués més hores de tecnologia. Fins ara hi havia hagut a l'ESO 210 hores a l'any de tecnologia, pels 4 anys de l'ESO, 210 210, ho hem rebaixat a 175 per poder donar hores de gestió autònoma perquè els centres educatius decideixin personalitzar el seu currículum, no? Que és una mica la tendència mundial. Doncs el que nosaltres vam veure és que amb 175 hores que tenim ara, de fet som el tercer país amb més hores de tecnologia de tota Europa, i tot i ser el país que té el tercer país amb més hores de tecnologia, continuem tenint un problema. No?
El problema és com s'explica la tecnologia.
Com s'explica, i sobretot el que veiem en altres països capdavanters en tecnologia i que tenen moltes menys hores que nosaltres en tecnologia, és que la tecnologia està present en les altres matèries. I per tant, amb aquest pla també intentem entomar això, que l'alumne que està una mica creuat, deixem-ho dir així, en matemàtiques o en tecnologia, visqui partint dels seus interessos en arts o en història o en llengües, visqui la tecnologia, no? I per tant, aquí en el repte, hi parlàvem amb molts agents, no? I ens situaven, però el repte exactament on estan, que hi ha molts centres que no utilitzen, no, hi ha molts centres, hi ha més centres, hi ha una majoria de centres on hi ha presència puntualment d'aquesta tecnologia, però potser només és el professor de tecnologia que la fa servir o el de matemàtiques, i el repte és que això s'estengui, que per exemple llengües, doncs això, puguis fer un documental partint de temes d'actualitat on hagis de treballar molts elements competencials, com pot ser fer una bona sintaxi, construir bones frases o argumentar molt bé en el redactat que després es llegeix en el documental.
Això seria una mica treballar per projectes? Aquesta part transversal, per dir d'alguna manera, que quan fas quan treballes alguna cosa per llengua, en realitat estàs treballant matemàtiques, organització, etc.
És una de les maneres de treballar-ho, no és l'única. Jo que sé, en els últims anys s'ha parlat molt de treball per projectes, hi ha centres educatius que ho entomen i dona bon resultat sempre quan s'apliqui amb suficient qualitat. També hi ha d'altres models, eh? Per això quan visites centres educatius, per exemple, hi ha centres educatius que potser el que fan és barrejar matèries o partir de l'actualitat per treballar àmbits o matèries també. Per tant, per projectes és una manera, però hi ha altres maneres de fer-ho també.
Tornem a aquestes vocacions. Clar, fomentar aquestes vocacions ens passa una mica el mateix que ens passava amb la part de la digitalització, és a dir, és més fàcil en centres d'entorns més afavorits també fomentar aquestes vocacions, i al final es basa en fer creure que tothom pot treballar en sectors com aquests. És a dir, no sé si han analitzat quines són les causes del per què, doncs en el cas de les dones em deia això, no? Només un 15-20% de l'alumnat, jo crec que ha passat sempre, opta per aquestes vocacions i no per unes altres, i en el cas si també hi ha una visió també doncs d'entorns socioeconòmics desafavorits.
Doncs la veritat és que quan hem investigat què és el que podíem fer, és molt difícil trobar receptes que funcionin, la veritat. El que sí que sabem és que hi ha un dèficit en aquests entorns i en aquests perfils, sobretot alumnat vulnerable socioeconòmicament, i les dones, no? És on tenim més dificultats. Però això no sabem exactament quina és la recepta per donar resposta. Sí que hem trobat pistes, com per exemple generar referents de centres en aquests entorns que d'aquí a 2 o 3 anys vista puguin ser centres on altres docents o centres vagin a aprendre, no? Per tant, això vol dir no facis el mateix a tot arreu, sinó que en entorns vulnerables fes una inversió molt forta i acompanya-ho intensament per assegurar-te que allà és on es produeix l'èxit, no? I per això un dels projectes que presentàvem també ahir és el projecte FAIG, que és l'acompanyament intensiu i la inversió intensiva en 150 centres, on prioritzarem molt que els centres siguin d'entorns vulnerables, no? I l'altre és, el que sí que sabem és que tota la metodologia de projectes de personalització de l'aprenentatge, on especialment té més impacte i més beneficis, és en els entorns vulnerables. Jo sempre m'agrada explicar que quan et mires els resultats PISA de l'Estat i de Catalunya, nosaltres sempre estem a la mitjana, no? Ni per sobre ni per baix, estem allà a la mitjana. Ens agradaria estar per sobre de la mitjana, no? Però quan tu analitzes en profunditat els resultats de PISA, el que veus és que Catalunya té molt alumnat per sota de la seva mitjana i molt alumnat per sota de la mitjana i molt poc alumnat per sobre la mitjana. És a dir, tenim molts resultats en el mig, però en els que tenen baixos nivells n'hi ha masses i en els que tenen alts nivells n'hi ha pocs. I això és perquè encara personalitzem poc l'aprenentatge, tenim molts reptes en aquest àmbit. I per això insistim molt en que aquesta arribada de la tecnologia sigui una excusa per poder treballar més això, perquè en els entorns vulnerables ens serveix més.
Per treballar aquesta personalització, clar, jo ara mentre parlava amb vostè, i sobretot parlant d'aquestes vocacions, estem pensava, aquí la formació professional, més enllà de l'escola arreglada, té un paper molt important, no?, també, perquè al final, no sé si han pensat en la formació professional o han pensat més en l'educació obligatòria, però entenc que continuar aquestes vocacions i continuar fomentant-les amb una formació professional que ofereixi places és important, no?, també.
Correcte. Amb la formació professional, que té, diguem, uns Next Generation a banda, però en tot cas el repte que tenim és, deixa'm-ho dir així, és seduir a l'alumnat perquè pugui anar a aquest àmbit també de l'FP, i jo diria que de l'FP podem aprendre que té un vector pràctic i de personalització molt alt. I per tant jo crec que aquí, segurament per necessitats pròpies o per intuïcions o per la dinàmica que sigui, l'AFP ja s'ha situat en aquest vector molt pràctic, i en aquí, insisteixo, jo crec que podem aprendre molt de l'AFP.
Doncs farem allò de mirar-nos el repte d'aquí un temps, a veure com ha funcionat aquesta inversió d'aquests 200 milions d'euros. En quant de temps l'han de fer? Perquè si és Next Generation, entenc que tenen un calendari, no?
Sí, tota la part de capacitació l'hem de fer abans de juny del 24 i tot el desplegament de l'equipament abans de finals del 25. Estem intentant, diguem, expandir al màxim no, aquest calendari, perquè és molta teca en poc temps. Però el que sí que estem contents és d'haver posat, diguem, molt prematurament aquests mentors i mentores digitals, docents, que estan acompanyant els centres educatius i que fan que avui ja tinguem més de la meitat dels centres educatius i dels docents formats per rebre aquest equipament, no? I, per tant, aquest curs ja tanquem pràcticament les fites que ens demanen els Next Generation, i, per tant, el curs vinent ha de ser el curs de gaudir-ho i que no hi hagi obligacions pels centres educatius i que això ho entomin perquè vulguin i els que vulguin puguin aprofundir més. Per tant, una miqueta aquest ha sigut aquest plantejament per un calendari tan apretat, doncs poder-lo fer més comprensiu pels centres educatius.
Joan Cuevas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, el director general d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües del Departament d'Educació. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.